Va, faré una pregunta a dues persones, que sou vosaltres.
Hola.
L'Adam Martín, bona tarda. Hola. I la Maria Sherman. Calculo, a priori, que l'Adam sabrà la resposta i tu no.
Molt possible.
No, ja t'asseguro, perquè jo no ho coneixia prou, això, eh? Tu saps, Maria, què és un disruptor endocrí?
És que m'ho va explicar l'Adam ahir. Hauria pogut fer veure que sí, eh? I tirar-me el rotllo, però és que just li
però
vaig preguntar...
Però fins ahir ho sabies?
No, li vaig preguntar a l'Adam perquè no ho sabia.
Però és una cosa que passa sovint. Explico coses a la gent de la redacció i l'endemà me les tornen a preguntar com si no les hagués explicat.
Van quedant coses, eh?
No queda res.
Sí,
no,
sí, Adam, sí.
Espero que avui quedin coses perquè jo no les explicaré.
No les expliques, però tu les saps.
Algunes, no totes.
Tu també parties d'un desconeixement i vas aprendre.
Sí.
I la persona que tenim avui aquí a l'estudi també partia d'un desconeixement sobre el tema i ara en sap moltíssim. Aquesta tarda, doncs, us volem parlar d'un treball periodístic fet a base de moltíssimes entrevistes, estudis científics, assajos, documentals, informes de la Unió Europea, de l'OMS i de les Nacions Unides.
La periodista Ana García ha estat investigant durant anys tot el que té relació amb els disruptors endocrins o alteradors hormonals. Ara sabrem què són i, sobretot, per què són tan perjudicials per la salut. Tot plegat ho ha recollit l'Anna en un llibre que acaba de presentar. Es diu Se altera la vida, los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos.
Un aplaudiment per l'Anna García, per la feina que ha fet.
Bravo!
Té una llibreta plena de punts, de colors marcats, perquè tu parties del desconeixement, també?
Del total desconeixement. El que passa que en el meu cas es va donar que jo tinc hipotiroidisme i jo vaig decidir, per pura curiositat, doncs, que aquest hipotiroidisme, que a més pateix a moltíssimes dones, es podria estar connectat amb unes substàncies químiques que es diuen, que tenen un nom molt estrany, disruptors endocrins. Després, investigant una mica més, vaig descobrir que no només estava relacionat amb aquest problema, que això significa que has de diagnosticar de per vida, doncs, sinó a moltíssimes altres malalties conegudes, diguem-ne, malalties modernes, i que jo crec que tothom les coneix o les ha patit o coneix algun familiar o amic o amiga que les té.
Així, sense, o sigui, mirant-ho només fins al que tenim ara, dius disruptor endocrí. Això deu ser una cosa molt estranya, que no la trobem a la vida diària. Doncs no, ans al contrari. Posa'ns a llum. Què és un disruptor endocrí?
Són substàncies químiques sintètiques que alteren el nostre sistema hormonal. Canvien missatges confusos al nostre sistema hormonal. I això què ens provoca? Doncs si tu descontroles el teu sistema hormonal, doncs està relacionat amb moltíssimes malalties, perquè el nostre sistema hormonal està relacionat amb el creixement, amb el desenvolupament, amb la reproducció, fins i tot amb el tema del comportament. I clar, és una cosa que dius, ostres, afecta al nostre dia a dia perquè està a tot arreu. El problema dels alteradors hormonals és que no només hi ha un, és que n'hi ha moltíssim. I des de que ens llevem fins que ens anem al llit, sí, estem en continu contacte amb aquestes substàncies químiques que es fan en els laboratoris.
Clar, a més és molt perillós perquè és com si se't desconfigura el cos, no? No és només una substància que t'afecta, diguem-ne, i l'expulses, sinó que és això, et canvia el funcionament del cos i, per tant, les conseqüències poden ser molt a llarg termini.
Però on les trobem? És a dir, estem parlant d'aliments, però també estem parlant de què?
Sí,
de sabons?
La principal ruta és l'alimentària, per tant, pels pesticides que es fan servir, però estem envoltats de disruptors endocrins. Per exemple, el bisfenol A, que és... Jo em vaig davant d'aquest món tan estrany, amb aquesta expressió tan estranya, és com si fos una pel·lícula de ciència-ficció. Jo ho vaig prendre així. El protagonista, bisfenol A, el BPA, per què? Perquè té efectes similars a l'hormona femenina. I on podem trobar aquesta substància? En plàstics, en PVC, en pegaments, en paper tèrmic. Per exemple, els tiquets de la compra tenen BPA, per exemple.
BPA.
BPA, que és...
BPA.
BPA, que
els
és el...
Els tiquets aquells que es, com es desfan.
Exacte, vegades... que et queda així com una coseta a la...
Els de la zona blava, les... hi ha alguns llocs que també, no?, que queden així com es van desgastant.
Sí, és per
que
fixar.
Que n'has portat.
Sí, n'he portat un. A més, és per fixar la tinta. Es fa servir. Però, a més, perquè veieu la importància del BPA, perquè és una substància que es fa servir molt avui dia, la Unió Europea es va adonar de la importància d'aquest problema i va decidir eliminar el BPA a partir del 2020. És a dir, a partir del 2020 el BPA estarà eliminat en els tiquets de la compra. I jo n'he portat un. Mira, per exemple, si el vols llegir aquí mateix...
És a dir, al darrere
d'aquest
tiquet, sí. Hi ha aquí, a veure què has comprat, bueno, és igual.
No m'havia fixat mai que els tiquets venien amb ingredients, diguem, en composició del propi tiquet.
No, és que vingui amb la composició, és que al darrere diu paper lliure de bisfenol A i altres fenols, és a dir, que en aquesta empresa han decidit no fer servir el BPA i ho marquen al darrere.
Avançar-se. Sí. Perquè serà obligatori per la Unió Europea a partir del 2020.
Per tant, com que és una cosa de gent enrotllada, direm la marca, consum. Ho he dit jo.
Home, si fan bé les coses, doncs s'ha de dir, no?
Sí, senyor. Poc. Però això vol dir que fins ara hem estat agafant tiquets cada dia, aquest tiquet que diu, vol el tiquet? Sí, te'l guardes, el toques, el remenes, després l'agafes, el tires, tot aquest contacte que hem tingut ara, què passa aquí? Què pot passar si hi ha BPA?
Però qui és la persona més exposada? La persona que està a la caixera, el caixer, aquesta és la persona més exposada. Jo, de fet, d'alguna manera, quan veig alguna persona predisposada, li dic, ostres, que pensis que estàs molt en contacte amb el bisfenol A i que, a més, això té conseqüències per a la teva
salut. Tu li dius això, la gent que treballa als
supermercats? Alguna vegada, si he vist una certa predisposició per part de la persona, sí que ho he dit.
S'espanten, no, o què?
No especialment. Si estàs predisposada a escoltar i a informar-te. Però, perdona, de totes maneres, el bisfenol A serà substituït per un altre tipus de bisfenol que es diu S o F, i que diuen que té la mateixa estructura química que el bisfenol A. Què vol dir? Que potser el substitut no és un bon substitut.
És una cosa que passa sovint, eh?
Yeah.
És una cosa que passa molt sovint. A més de totes aquestes coses que has dit, la roba també, per exemple, està carregada d'aquestes substàncies, tota la roba sintètica que portem, que està feta literalment de plàstic.
Sí.
I, per exemple, la roba pels nadons, aquesta roba que no s'encén, que s'ha posat de moda ara, que és ignífuga.
Sí, els retardantes, diguem-ne.
El retardante que porten sofàs i que porten roba infantil, també.
Perdona, hi ha roba que no s'encén per nadons?
Sí.
Val. No sabia que hi havia un problema de nadons que s'encenien, també t'ho diré.
La veritat és que veiem problemes de tot arreu i aleshores aquest pot ser un també, no?
No riguem, perquè és que de sobte la imatge era com molt potent, una bola de foc allà, però no, la cosa és la gent que hem anat tocant aquests tiquets, imagina't que ets un caixer, una caixera que has estat treballant durant 20 anys amb tiquets d'aquests, què li pot provocar?
A veure, què li pot provocar? El que passa, el problema és que avui ja estem exposats a moltes petites dosis, no només al bisfenol A, sinó a moltíssimes altres substàncies químiques, com els parabens, que això es troba en la cosmètica, les cosmètiques en un altre món.
També hi ha molts productes que posa parabens free.
Exacte, que perquè hi ha consciència que no són uns elements bons per a la nostra salut, però hi ha també els aftalats, que són estovadors de plàstic, que es pot trobar en les ulleres, en els ordinadors, en el PVC, les olles i paelles antiadherents, que també poden tenir aquests components, i de fet la indústria del teflon es va fer un estudi molt interessant als Estats Units amb 10.000 infants que vivien a prop d'una indústria del teflon. I què van dir? Doncs que tenien uns nivells altíssims d'aquests components i advertien de la importància de tenir uns tiroides equilibrats, perquè són molt importants pel creixement i el desenvolupament i també per la maduració normal del cervell. És a dir, que estem exposats cada dia a moltíssima substància. La cosmètica, la roba, com ha dit l'Adams, les cremes solars, per exemple, els dissolvents, els pesticides, els metalls pesants. Què passa? Que tenim moltes dosis, aquest còctel, des de que naixem fins que morim. Des del ventre mater, fins i tot.
A mi em fa por a vegades generar com un alarmisme i t'he de fer la pregunta. És a dir, està demostrat científicament que estar exposat a tots aquests elements et pot provocar alteracions hormonals? Si això està demostrat.
Sí.
Hi ha moltíssims informes des de fa molts anys que diuen, tot i que no diuen la certesa, això és així, sinó diuen que probablement hi ha aquesta connexió. I jo crec que és interessant saber que des dels anys 60, des del mític llibre de la Rachel Carson, Primavera silenciosa, està avisant dels efectes que pot tenir el descontrol de l'ús de químics. Hi ha un estudi molt important, n'hi ha molts, però citaré un, que es va publicar el 2013. És de l'OMS i el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, sobre aquest tema, sobre l'estat de la ciència dels alteradors hormonals. I què deia? Diu que és la punta de l'iceberg. Diu que és un risc global, que és igual que visquis aquí, a Maracullà o a l'Àrtic, perquè són substàncies químiques que poden viatjar per terra, mar i aire. I què ens diu? Diu, i parlava amb aquesta contundència, perquè deia que s'havien fet molts estudis i veien que en les darreres dècades hi havia una línia ascendent en càncer de mama, de pròstata, testicular, tiroides, semen de baixa qualitat, estem parlant d'infertilitat, malformacions genitals, problemes de neurocomportament que està afectant cada cop més els infants. Estem veient un avançament de la pubertat femenina, una prevalència de l'obesitat. I quina explicació donava a tot això? I estem parlant d'un estudi publicat el 2013. Doncs deia que el factor genètic i el factor del que tu portes, del tipus de vida que tu portes, eren importants, però que no podíem deixar de banda d'altres factors, com per exemple l'exposició química. I després, un últim detall que deia, jo crec que important, era que el problema amb aquestes substàncies químiques és que l'efecte el pots veure mesos o anys després de l'exposició. Quaquila vive ce soir.
Estem parlant amb l'Anna Garcia i que ens explica en el seu llibre Si altera la vida, els efectes d'aquests disruptors endocrins. Ara genera com una por. I ara jo tinc por d'agafar aquest boli, tinc por del mòbil, tinc por de tocar aquest full.
Sí, que bàsicament però són tots els elements que envolten la nostra vida quotidiana, no?
Són els elements de la indústria que pensem que tendeixen a ser inevitables i que els necessitem sí o sí. Per exemple, una paella antiadherent, diem, com es pot viure sense una paella antiadherent? I és possible viure sense una paella antiadherent, per exemple. Per exemple, parlàvem dels parabens, també, que són conservants, que fan el paper de conservants, a dins d'un cosmètic o d'un sabó, i quant de temps necessites conservar un sabó, realment, no? La gràcia i el bo de tot plegat és que hi ha alternatives que funcionen igual i que estan lliures a totes aquestes substàncies sintètiques.
Pot ser que sovint siguin més cares.
No necessàriament.
I, menys, i que és més difícil, són més difícils de trobar.
Per exemple, els cosmètics. De què estem parlant amb els cosmètics?
Estem parlant d'un altre món. És a dir, estem parlant de que contínuament ens estem posant centenars de substàncies químiques que entren al nostre torrent sanguini i no sabem el que són, però que està demostrat en el sentit que hi ha molts estudis que ens estan dient que està provocant aquesta disrupció endocrina. Hi ha un estudi de Greenpeace que diu que es diu llegat químic. Estem una societat química i això ho hem de tenir clar. Estem una societat química. Estem en una exposició crònica. I quan parlem d'aquest tema, el que estem veient és que va al centre de l'economia. Va al centre de la nostra forma de viure, que potser hi ha alguna cosa que no està bé en la nostra forma de viure, que la química ens ha ajudat per una banda, però que té la seva altra cara.
A mi em preocupa, m'alegro moltíssim que hi hagi gent com l'Anna Garcia que publiqui aquests llibres, Si altera la vida, i que ens puguem informar, però em preocupa que hi hagi d'haver gent com l'Anna Garcia. Saps què vull dir? Que la pròpia indústria no faci o doni la sensació que no fa el suficient com per dir-nos que estem en perill, perquè tinc la sensació que s'amaguen informacions que potser ja saben ells.
O no. El problema jo crec és que moltes d'aquestes substàncies que ara ens afecten es van fer durant anys en què no hi havia legislació sobre la qüestió. Per exemple, el DDT. El DDT, que ara sí, tots home, sentim el DDT i pensem, oh, DDT, quin desastre! El DDT, als anys 40 i 50, es va retirar a finals dels anys 70, es va prohibir a finals dels anys 70.
Sí, a principis dels anys 70.
A principis dels anys 70, al nostre país, però encara ara es detecta la sang de la majoria de persones i es va desenvolupar en un moment en què no hi havia legislació. I aquí, és un tema que ella et parla al llibre, hi ha el problema que no s'aplica mai al principi de precaució. Què és? Fem una substància i després veiem si és dolenta per la salut? No, home, no, al revés. Primer mirem si és dolenta per la salut i després veiem si la podem posar en un producte, en algun aliment o en un altre lloc.
Però és el que deia l'Anna, sabent que la indústria és tan potent i que el negoci a tots els nivells, des de les cosmètiques, les joguines, els mobles, qualsevol indústria és a nivell mundial, clar, a mi m'agafa la por de que no ho hagin volgut protegir prou, és a dir, que fins i tot des d'Europa o des dels Estats Units no s'ho hagin mirat prou bé. O que anem tard.
Jo crec que la ciutadania, jo crec que anem una mica tard, però això diuen que passa com ha passat amb el tabac, com ha passat amb el canvi climàtic, que hem d'alguna manera mirar el passat, aprendre de les lliçons del passat. Per exemple, hi ha també un informe interessantíssim que ens diu que el plom és un conegut neurotòxic des dels anys dels romans, però que el 1925 ja hi havia un substitut del plom, que era menys nociu per a la nostra salut. Però, en canvi, el plom es va fer servir i es va retirar a Europa de forma gradual a partir dels anys 90. O, per exemple,
O l'amiant. Els problemes que hi ha ara, mare de Déu, la nostra infantesa era d'uralita.
Directament.
Sí.
o l'avís que es van fer ja als anys 90 els apicultors francesos, perquè veien que les abelles no tornaven al seu rusc, probablement per culpa d'un pesticida, o el tema de les persones fumadores passives, que això trigat moltíssim sí. en reconèixer.
Clar.
Per tant, què vol dir això? Doncs que la ciutadania està perdent la confiança en els sistemes financers, en els mitjans públics, en la classe política
clar.
també en l'elit de la ciència, perquè no hem de perdre la distància de que moltes vegades la ciència no és tan pura com ens pensem.
I menys quan hi ha un interès econòmic darrere, no?
Que tindria
ser... Evidentment que els interessos, hi ha una indústria química potentíssima, i de fet la regulació dels disruptors endocrins, nosaltres les hem de lligar amb el tractat comercial entre els Estats Units i Europa i el tractat comercial entre el Canadà i Europa, perquè fer una llista i dir tots aquests disruptors endocrins queden fora del mercat vol dir pèrdues econòmiques.
Ara, siguem pràctics, eh? La gent que us vulgueu informar, llegiu el llibre La vida s'altera, de l'Anna Garcia, però per acabar això en positiu, sí. ara imagina que nosaltres som l'Anna Garcia, que hem descobert tot això, que ho sabem tot, que hem llegit el llibre, llavors per aplicar en el nostre dia a dia el mínim de contaminació en aquest sentit, què hauríem de fer? A nivell d'alimentació, a nivell de, per exemple, cosmètics i a nivell de plàstics amb els que es puguem trobar?
El més ecològic possible. Per exemple, comprar... diuen aliments ecològics, perquè diuen que tenen menys traça...
De pesticides.
De pesticides, exacte. El que passa que avui dia tota l'ecologia també va envoltada de plàstic.
Sí.
I aquest és un altre problema, perquè també hi ha estudis que diuen que el contacte amb el plàstic doncs també té problemes.
És a dir, plàstics fora de la nostra vida, tant com puguem. Alimentació al màxim ecològica i lliure.
Però no sempre està a l'abast de tothom, que és el que no sé què he comentat, no? Que és el preu.
Hauria de ser sense envolum, sense packaging, el mínim packaging possible, per tant, estaríem parlant de granel, aliments ecològics granel, sempre que sigui possible, per exemple, no? Que és una recomanació que se sol fer, no? I amb la roba també aniríem una mica per allà mateix. En general, crec que el consell és el màxim natural possible, tot i que natural és un adjectiu que està una mica pervertit, menys sintètic possible, diguem-ho així.
Menys processat, no? Com parles tu a vegades.
Sí, però amb
no?
la roba doncs, hauríem de tirar sempre de cotó, de llana, i parar de comptar, de fil, no?
Jo crec que és un problema global. Solucions globals. Bueno, l'obsessió és una altra malaltia.
Clar, és que ara el teu dia a dia com és?
Al principi
tu vas al súper,
era
vas a una botiga de roba i deus ser una locura.
Però després em van dir això. L'obsessió és una altra malaltia, em vas relaxar i és que si no, no pots viure en aquest món. El que passa que sí, és cert, és un problema global, solucions globals i tothom s'hauria d'involucrar. És igual del partit que sigui.
I a nivell de... Digues, Maria, volies
dir... No, estava pensant, tema sabons, per exemple, sabó de cos, que és tornar a la pastilla. Les pastilles són una opció
el
que
més
tenen...
natural possible. Mm-hmm. Tot el que sigui el més natural possible. Jo quan llegeixo ingredients, quan menys en tingui, perquè jo no els conec, jo també desconeixo, jo llegeixo moltes vegades, és que no sé de què m'estan parlant, però tot...
Pedra.
Sí.
Frega't amb una pedra.
Tornar una mica, potser allò d'abans, algú em deia que
em cal una mica de foc,
servir l'àvia, no?
Sí,
una mica,
sí.
És una mica aquesta concepció, no? Estem en una societat hiperconsumista i és difícil, és complicat, no? Però una mica és tornar a allò d'abans.
Molt interessant. Al Sants i Estalvis vam fer una entrevista amb la doctora Marieta Fernández, que també surt citada al llibre de l'Anna, parlant precisament d'aquest tema. La Marieta Fernández és catedràtica de la Universitat de Granada, és experta en càncer de mama, i parlàvem de la relació que hi ha entre totes aquestes substàncies i el càncer de mama, i al final de l'entrevista també donàvem alguns consells per reduir l'exposició a aquests productes, que al final es tracta d'això, sense obsessionar-se, i anar eliminant a poc, en la mesura del possible, totes les coses que es poden controlar, les que no. Doncs no les pots controlar, l'aire que respirem, l'aigua que bevem de les aixetes, és difícil de controlar, però algunes coses sí, i te les pots permetre millor, i si no, doncs tampoc no ens han de tabalar gaire.
I sobretot la informació, que és el més important, i informació boníssima i essencial, la teniu en aquest llibre. Se altera la vida, los efectos alarmantes de los disruptores endocrinos. Anna García, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Gràcies.